L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, activar el nervi vague amb la doctora Verònica Gamalero i el doctor Miquel Samarra. Diu l'experta en medicina funcional Nawaz Hafib al seu llibre Activar el nervio vago que el nostre cos està dissenyat per viure i sobreviure sense necessitat del pensament conscient. A mesura que els humans vam evolucionar, la nostra capacitat de pensar conscientment va augmentar de manera exponencial. Això va ser possible perquè els sistemes necessaris per sobreviure es van regular de forma subconscient o de forma automàtica. I com funcionen aquests sistemes? Potser ens estranya que es pugui concebre el cos humà com un engranatge de sistemes, però és així. I és evident que algú regula aquesta meravella que sovint es belluga i actua sense cap consciència per part nostra. Aquest algú és el nervi vague. És el director de l'Orquestra Simfònica del cos humà. Regula la funció de nombrosos òrgans i cèl·lules en el nostre cos, però només pot fer-ho si funciona de manera òptima. Ha de ser capaç de detectar i transmetre la informació adequada als nombrosos òrgans i cèl·lules del cos. La transmissió disfuncional d'informació condueix a una falta d'harmonia en el cos i a la llarga a un estat de disfunció i malalties. I d'on surt aquest nervi que apareix al tronc encefàlic i s'allargassa per tot el cos aparentment sense ordre ni concert? Doncs hauríem de començar per l'etimologia d'aquest nom, que ja diu molt, perquè el terme vagus deriva d'un vocable en llatí que significa errar, divagar, anar d'una banda a l'altra i, en menor mesura, incert o vaga. Atesa l'extensa i imprecisa naturalesa del nervi, després d'un examen inicial, els anatomistes i els investigadors van cercar una paraula descriptiva que signifiqués exactament això. Quan es van decidir pel terme vaga, van posar a aquest nervi el qualificatiu de vagabund. Imagineu, doncs, com és de difícil encalçar-lo. I per activar-lo, primer l'haurem d'atrapar. Avui, a l'ofici de viure, activar el nervi vaga.
Emerson W. Poch. Si el cervell humà fos tan simple que poguéssim comprendre'l, nosaltres seríem tan simples que no podríem.
Hola. Soc la doctora Núria López i em dedico a la medicina integrativa. Avui us parlaré del nervi vague. El nervi vague és un dels més llargs del cos humà i és el més llarg dels 12 aparells cranials. El seu nom ve del llatí, de la paraula vagus, que significa errant. I en castellà el coneixem com a nervio vago. I de vago, aquest nervi no té res. És el rei del sistema nerviós parasimpàtic, ja que activa la relaxació reduint la tensió arterial i la freqüència cardíaca. Surt del bulb raquidi, passant pel coll, pel tòrax i per l'abdomen, innervant regions tan importants com són la faringe, la laringe, la tràquea, l'esòfag, els bronquis, el cor, l'estómac i el fetge. Quan no està bé el nervi vague, ens pot provocar patologies com a mal de caps, fatiga, depressions, problemes cardíacs, problemes digestius, problemes respiratoris i s'ha vist implicat en malalties autoimmunes. Per tant, què hem de fer per activar el nervi vague? Doncs ara sabem que el nervi vague es pot activar mitjançant la respiració profunda i, sobretot, mitjançant el contacte físic amb les persones i els animals que ens generen sensacions afectives positives. També sabem que s'activa amb la socialització i amb el contacte amb la natura. També s'activa quan ens sentim segurs i feliços. I també el podem activar mitjançant el cant i el ball. Dit això, activem el nervi vague.
We'll be right back.
avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio activar el nervi vaga. Verónica Gamalero, doctora Gamalero, doctor Samarra, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Ben retrobada, ben retrobat. Déu-n'hi-do, eh? Quina importància té el nervi vaga, un gran desconegut, pel gran públic.
Sí, tiene un papel importante, es el principal efector, digamos, de todo lo que es el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Para empezar a hablar un poco, creo, del nervio vago, habría que ponerlo un poco en contexto y saber de dónde salen los diferentes sistemas nerviosos, ¿no? Tenemos un sistema nervioso motor que nos permite movernos, un sistema nervioso sensitivo que nos permite conectar con el medio, sentir, y luego tenemos el sistema nervioso autonómico o autónomo, que es el que se encarga de todas estas funciones que son precisamente automáticas dentro del organismo, ¿no? Que no requieren de nuestra conciencia y nuestra regulación, ¿no? Y este mismo sistema luego lo podemos dividir en dos sistemas. Uno es el sistema simpático, que tiene una función también muy importante, que es prepararnos para responder ante una situación de amenaza o una situación de alerta, que tengamos que pues responder o retirando el cuerpo si nos vamos a hacer daño, o poder activarnos para poder alejarnos de una situación que potencialmente nos puede lastimar, ¿no? Entonces es un sistema de activación el simpático, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión, nos pone más mentalmente más agudos. Pero como hay un sistema de activación, tiene que existir un sistema de contraactivación, de descenso, de desactivación, ¿no? Y aquí es donde entra el parasimpático, que vendría a ser, si uno es fight or flight, que viene a ser el luchar o huir, que el otro sería el de reposo y de encontrarnos una situación de nuevo de recuperación. Sí. Y aquí tenemos el parasimpático y aquí es donde está el nervio vago.
Aquí, la doctora Verónica Gamalero és metge anestesiòloga de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i dius que hauríem d'intentar viure en la mesura del possible més des del parasimpàtic.
Des del parasimpàtico, exactament. Des d'aquest sitio de, pues, de recuperació i de benestar, no? Pero también con energía autonómica para poder desplazarnos a los diferentes sistemas según lo requiera el medio, ¿no? Pero respondiendo de manera proporcionada y adecuada. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestra vida actual? Que parece que todo son alarmas y todo detona lo que es el sistema nervioso simpático. Las amenazas reales que pueden ser, vamos a cruzar la calle y pasa un coche, pues rápidamente tenemos que retirarnos. Y luego están las que nos imaginamos. Y esto también tiene capacidad de activar este sistema nervioso simpático y perpetuar esta señal constante de activación, alarma y de lucha, ¿no? Entonces hay que tratar de, evidentemente, no entrar constantemente a este sistema simpático, tratar de vivir en el parasimpático, pero con la energía de poder responder, porque tampoco tenemos que estar flotando como unas amebas, sino que pues ser adecuados y responder a lo que toca en el momento que toca.
Sí, ¿está de acuerdo el doctor Miquel Samarra amb aquest diagnòstic de la doctora Gamalero?
Sí, completament.
Sí. Sí. I a la consulta m'imagino que és cada dia que es troba gent, molta gent, potser massa gent, que viu des del simpàtic.
El problema no és que es viu del simpàtic o del parasimpàtic, és que hi ha una hipersimpaticotonia social, no? És a dir, tenim el simpàtic molt més activat que el parasimpàtic. Per això parlem del nervi vaga, parlem d'altres aspectes que ens han de portar a actituds més relaxades mentalment, emocionalment. Aleshores, és compensar-ho. De fet, ho podríem veure des d'una cosmovisió xinesa, que ho entendrem molt bé. El simpàtic és el yang i el parasimpàtic és yin. Aleshores, el simpàtic és masculí i el parasimpàtic és femení. Aleshores, des d'aquesta perspectiva encara podríem trobar moltes més connexions de com estem vivint les persones, els països i el planeta, no? Aleshores, hi ha un hiperyang en general, que és el que estem veient en tots els àmbits, i falta yin. Aleshores, no és subyugar el yang al yin, sinó que és pujar el yin al yang. Sí? De tal manera que el femení, que és parasimpàtic, que és tot això que explicava la Verónica ara, és el que necessiten les persones. Per això doncs, tractem de buscar tot el que abans també la doctora Pujol comentava, de fomentar el nervi vaga com a representant del que és el sistema nerviós parasimpàtic, que forma part del sistema nerviós vegetatiu, que és aquest que funciona d'una forma autònoma, però al mateix temps és el que ens condiciona totes les malalties que gairebé que jo veig a la consulta.
Sí? Gairebé. Tant?
Sí, sí, és un escàndol, perquè la majoria de les persones... Al final, podríem dir que jo les malalties que veig a la consulta tenen tres bases. La primera és l'estrès oxidatiu. L'altre és la disfunció mitocondrial i el tercer punt és l'estrès emocional. A partir d'aquí tens totes les patologies que tenen nom i cognoms. Aleshores, tractar la patologia sense abordar aquest aspecte, no tens opció.
I va més, eh?
Bé, vull dir, el sistema es va com gripant, els metges formen part del problema també, en general, perquè ells també estan hipersimpaticotònics, amb tot el que això implica, no? Llavors, augmenta tot el que és l'eix hipotàlam, hipòfisis adrenal, catecolamines, cortisol. Jo demano el cortisol a la consulta sempre, però és que el cortisol està, amb les unitats que jo manego, que està, ha d'estar entre 5,3 i 19-20, en les unitats, doncs està, no sé, cada dia veig gent cortisol de 18, de 20, de 27. El cortisol és una hormona d'estrès crònic.
Sí. Doctora Gamalero?
Comparto totalmente lo que dice el doctor Miquel. Este estrés en el que vivimos en el simpático precisamente activa este eje que conecta el cerebro con nuestras glándulas suprarrenales y nos hace secretar hormonas que precisamente nos permiten reaccionar ante las situaciones de estrés. La realidad es que no estamos constantemente realmente amenazados. El 90% de lo que percibimos como una amenaza normalmente son imaginaciones o pensamos y qué hice y qué diría y qué haría y entramos en este loop adrenérgico del cual nos cuesta un montón salir, que aquí es donde creo que entra el papel un poco del nervio vago, la estimulación y darnos cuenta de cómo nos sentimos y de cómo estamos. En ese momento que podemos poner una pausa y darnos cuenta de dónde estamos, podemos cortar el loop de la
aquesta,
energia.
Si em permet la broma, doctora Gamalero, és una broma, però vostè és argentina, no?
Sí.
Sí, potser aquest consell li aniria bé al president, a l'actual president argentí, també.
L'aniria bé, també.
Però una mica... Sí. Una mica sobreactivat,
sí. Exacte, sí.
Bé, no, en general, però, clar, jo no sé si el doctor Samarra feia referència més a Occident o a tot el planeta.
En general, a tot el planeta, perquè, esclar, hi ha un moment en què la globalització es percep a tot arreu, és a dir, la part oriental arriba aquí i l'occidental arriba allà. Per tant, quan entres en una forma de vida com la nostra, que s'està d'alguna manera extenent, no? Doncs et vas trobant això a tot arreu.
I els telèfons mòbils, les xarxes socials, tota la tecnologia ajuden, no ens ajuda? Diguem.
Al revés, no ajuden. No ajuden, nos mantienen en un estado constante, aparte de distracción. No nos damos cuenta cómo estamos ni cómo nos sentimos, con lo cual es imposible detener todo lo que viene detrás, todo este loop en el que entramos. Estamos en una situación de distracción y de desconexión con el medio, porque realmente lo que percibimos como amenaza no lo es tanto, y de cómo nos sentimos o cómo nos hace sentir esto.
Llegim en el llibre Activar el nervio vago que un nervi vaga que funciona de manera òptima és imprescindible per optimitzar la salut i frenar el desenvolupament de malalties. Com podem saber cadascun de nosaltres si el nostre nervi vaga està funcionant de manera òptima? O si està funcionant més o menys bé?
Bé, no hi ha un anàlisi ni una prova per determinar això, però veus la persona i veus les conseqüències de tenir un desequilibri en el sistema nerviós autònom, que és una disautonomia. Es parla de disautonomia quan veus una persona doncs, que pateix múltiples d'aquests signes, és a dir, que insomni, trastorns del son en general, doncs, estrès, doncs, gastritis, tota la majoria de les itis formen part d'aquests símptomes de tenir el nervi vagal i el sistema nerviós parasimpàtic desequilibrat respecte de l'altre. És una qüestió de veure els signes i agrupar-los i veure realment que es correspon a la bioquímica també, com deia, t'ajuda, és a dir, que pots demanar paràmetres que ho demostren, la prolactina, el cortisol, tot això està... Són paràmetres que es poden demanar i es fan i tu tens una idea. Jo a vegades amb una bioquímica bona, ben demanada i sense que el pacient digui res, ja saps molt del pacient. És a dir, que moltes proves que tenim, perquè els metges les mirem en diagonal i perquè no demanem el que toca demanar, però si demanéssim els paràmetres, veuries molt. Vull dir que tens paràmetres molt, molt, molt relacionats amb tot això.
I sempre estem acabant anant a parar estils de vida?
Bé, l'estil de vida és molt important perquè forma part, junt amb els factors ambientals, de l'hipergenètica. I aquí tenim un altre programa.
Sí, no sé si la doctora Gamalero vol afegir alguna cosa sobre diferències entre el simpàtic i el parasimpàtic que ens siguin útils.
Bueno, básicamente lo que comentábamos era esto, que son dos sistemas que se contrarregulan el uno al otro, que cada uno tiene su papel dentro de la vida de las personas, y lo que hay que hacer es activarlo adecuadamente y proporcionadamente. Básicamente son sistemas que se contrarregulan entre sí y son importantes en la medida de que respondan a lo que tienen que responder y no entremos en este estado de disautonomía que nos dejamos llevar por lo que ocurre y parece como que no tenemos el control de la situación y tenemos mucho más control del que creemos.
Sí. I... tot això és possible canviar-ho i no, m'agradaria com trencar una llança diguem-ne a favor d'aquest canvi personal que m'imagino que vostè el doctor Samarra veu a la consulta dia també, persones que canvien d'estil de vida i per tant el seu cos passa a respondre i a reaccionar d'una manera molt diferent, no? I hi ha molta més harmonia.
Clar, per això sóc allà tractant d'acompanyar les persones en aquest procés. No és que sigui possible que ho és, sinó que a més pots fer-ho. I és probable que una persona que prengui aquesta responsabilitat doncs pugui canviar la seva vida. Jo ho veig cada dia. I és la motivació principal per la qual segueixo treballant.
Doncs anem a donar també algunes pistes de com estimular aquest nervi vaga. Doctora, ja hem sentit la doctora López, que ens parlava de cantar... Vaya, ¿qué más podemos hacer para estimular el nervi vaga?
Bueno, a mí probablemente mis favoritos y los que hago uso personal es el tema de la respiración.
La respiración.
No nos paramos a pensar cómo respiramos. Precisamente esta situación de adrenergia en la que vivimos, que nos tiene tan ocupados o distraídos en otras cosas, pues nos llevan a una respiración que es corta, es superficial. Muchas veces respiramos con la boca, respiramos con la parte alta del pulmón. Y realmente es poco eficiente a nivel de mecánica, de ventilación, de cómo respiramos, es ineficiente a nivel de cómo intercambiamos los gases. Y aparte, si nos tomamos un momento en ver cómo respiramos y respiramos bien, y qué es respirar bien, es respirar por la nariz, es respirar profundamente utilizando el diafragma, utilizando los músculos que son más grandes. Estamos pidiéndole a los músculos que son más importantes, más grandes, que hagan el trabajo. Es mucho más grande un músculo de diafragma que los músculos pequeños que tenemos en las clavículas. Entonces, también pensemos que el nervio vago tiene todo este trayecto que es torácico y abdominal, pues la estimulación profunda diafragmática con la base del pulmón ayuda a estimular al nervio vago y con eso inducir esta sensación también de tranquilidad y de bienestar. Mi favorita probablemente sean las respiraciones conscientes, profundas, pensando en el momento que inhalamos, pensando en el momento de que exhalamos y automáticamente vemos el resultado y lo notamos porque baja la frecuencia cardíaca y empezamos a tener esta sensación de tranquilidad y de bienestar.
No, anava a dir, hi entrem en un estat d'anestèsia gairebé, no és el cas, vostès l'anestèsia se l'agafa molt seriosament, és el seu pa de cada dia.
Sí. Bueno, nosotros los anestesiólogos somos un poco los médicos del sistema nervioso autónomo, precisamente porque todas las intervenciones farmacológicas que hacemos tienen acción directa sobre el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, ¿no? Tratamos de llevar al paciente o mantenerlo en una situación de homeostasis o de equilibrio de todas sus funciones, o si el paciente, por el motivo que sea, sale de esta situación de equilibrio, pues tratar de recuperarlo y traerlo. Y toda la medicación, los fármacos que utilizamos y las intervenciones que hacemos tienen esta propiedad de trabajar mucho sobre el sistema nervioso autónomo.
Sí, doncs així, la fórmula preferida de la doctora Gamalero per estimular el nervi vaga és la respiració. També la subscriu el doctor Samarra?
Totalment. La primera eina, la més important, la més econòmica, la més directa, és la respiració conscient. I podria afegir a el que diu ella algun aspecte que es pugui traduir en qüestions inclús anatòmiques. És a dir, clar, quan tu estàs fent una respiració diafragmàtica, que és la que ella proposava, automàticament s'estàs bloquejant el plexe solar, sí? I el plexe solar és un plexe molt important que al bloquejar-se bloqueja el diafragma. Aleshores, la respiració és toràcica. I la respiració toràcica, taquipneica, que vol dir que augmentes la freqüència, automàticament és llegida pel sistema nerviós doncs, com a amenaça i atac. De tal manera que podríem dir que una respiració taquipneica està associada a una hipersimpaticotonia, un estat d'estrès, i una respiració diafragmàtica lenta, profunda, automàticament activa el sistema nerviós parasimpàtic. Aquesta és la realitat. Hi ha una connexió directa entre la respiració i l'activitat cerebral. Ho podries mirar inclús amb un electroencefalograma es veuria, per exemple. Cerebral, sí? Sí. Sí, quan estàs amb alfa, amb ones alfa, beta són ones de vigília, ara estem amb ones beta, però quan estàs amb ones alfa, que són les que tenen una freqüència inferior de 7-8 hercis, cicles per segon, automàticament tens un estat de relaxació. Després ja entrarien altres ones, com les delta i les theta, que són les ones d'anestèsia, quan l'individu està completament inconscient, però, en definitiva, que tot això es pot mesurar. Per tant, la respiració, primera eina. Però també l'exercici físic és molt important en aquest punt, sí? I el contacte amb la natura. Quan contactes amb la natura, et connectes a la freqüència planetària, que són les ones de Schumann, que vibren a 7-8 hercis també. Per tant, el contacte amb la natura directa, automàticament quedes englobat en aquesta energia i et relaxes. Per tant, també entres en alfa. I pots combinar tot, respirar, connectar amb la natura, és a dir, tenim moltes eines. Però l'ideal és estimular el sistema nerviós parasimpàtic, com a mínim, des de la respiració, que és el més fàcil, el més senzill. El que passa és que el propi bloqueig del diafragma a vegades ho impedeix. Per tant, al principi has d'instruir a la persona, perquè aquest bloqueig, aquest diafragma pràcticament rígid, que la persona no es dona compte que té, a vegades veus persones que sospiren molt. Les persones que estan sospirant constantment estan en un estat hipersimpàtic autònic. Ells no ho saben, sí? Perquè estan intentant agafar aire, perquè no entra aire, perquè la respiració és toràcica. I per tant respiren com un gosset acalorat a l'estiu.
I el ioga ens pot ser útil?
Clar,
definitivament.
Sí, clar. Exercici físic en totes les seves dimensions.
El exercici físic és la gran... Jo, el doctor Esmarra sempre, d'una manera o una altra, sempre acaba parlant del exercici físic.
Clar, és que sí. és l'eina principal.
Sí.
El ioga i la meditació, si me permites.
La meditació.
Sí, que de hecho el ioga és meditació en moviment.
Totalment.
Però, sí, sin duda.
Tot el que ens porti, diu vostè, doctora, al moment present.
Exactament.
I... Bé, evidentment hem parlat també, o sigui, recitar mantres, per exemple, també...
Sí, la respiració que nos enseñan en yoga, la respiración Ujjayi, que es esta respiración con la glotis un poco cerrada, que hace este sonido como un sonido oceánico. Esta respiración también lo que hace es estimular el nervio laríngeo recurrente, que es una rama del nervio vago. Entonces también por eso cantar, los mantras, en este caso también a mí otra vez que me gusta mucho son las respiraciones estas profundas con la glotis un poquito cerrada y ayuda a inducir este estado de tranquilidad y de bienestar.
Bé, i estem reforçat d'aquesta manera el nostre sistema immunològic?
Sens dubte, sí. Perquè no l'hem comentat, però jo l'he de comentar. La glàndula del timus, oblidadíssima en la carrera.
La carrera de la medicina? Com
l'epífisis, glàndules que passes per allà, bueno, sí, la melatonina... Però el timus només es parla quan fas la maduració dels linfòcits T, que es diuen T per això. I, bueno, el timus és un òrgan bàsic per la parasimpaticotonia i per l'autoreconeixement. Autoreconeixement. Totes les malalties autoimmunes són falta d'autoreconeixement. Sí? Aleshores, si aquest aspecte no s'inclou dins del que són les propostes, aleshores es desenvolupen, a la teva llegir un metge especialista en això, 172 malalties autoimmunes reconegudes. Això, què és això? No? Vol dir que en quina societat vivim en la qual tenim que diagnosticar 172 malalties autoimmunes. O sigui, l'autoimmunitat és absurd, perquè vol dir que el meu sistema immune m'està atacant a mi mateix, no m'està reconeixent. Però és que jo no m'estic reconeixent. No. Ho deixo aquí perquè dona molt de sí, això.
Sí.
Però és falta d'autoreconeixement està al darrere de moltes patologies autoimmunes i també, en aquest sentit, quan treballes amb el nervi vaga, també estàs millorant tota la relació del timus. Hi ha un eix poc conegut que és l'eix epifisiotímic, que és un eix molt important.
Quina relació hi ha, doctora, entre el nervi vaga i el dolor, el control del dolor?
Bueno, son cosas diferentes. Primero, dolor y nocicepción. Creo que son dos conceptos que son importantes y te puedo poner en este sentido ejemplos anestésicos del día a día nuestro. Cuando nosotros operamos, por ejemplo, una persona y hacemos una anestesia, lo dormimos, está bajo los efectos de la anestesia, cuando empieza la cirugía no hay dolor, porque el dolor es una experiencia necesariamente consciente. Necesitamos un cerebro, un córtex prefrontal que identifique esta amenaza, este dolor, y el gesto y la activación simpática sería, si estoy despierta, retirar de este estímulo doloroso. Lo que hay durante la anestesia y lo que nosotros tratamos es la nocicepción, que es la identificación de la noxa, del daño. Este daño lo que hace es activar el sistema nervioso simpático y lo hace aumentando la frecuencia cardíaca, tensión, empiezan a liberarse todas las hormonas y neurotransmisiones que hemos comentado anteriormente. Y esto es lo que nosotros tratamos. No tratamos en ese momento el dolor, tratamos la nocicepción. Entonces el papel del vago aquí sería un poco dentro del contexto del parasimpático. De hecho, nosotros en la anestesia tenemos monitores de analgesia y nocicepción, por ejemplo, el monitor ANI, que utilizamos mucho durante las anestesias, que precisamente a través de este reflejo que hay entre la respiración y el nervio vago, nos permite identificar si estamos en una zona de predominio parasimpático o estamos en una zona de predominio simpático. Entonces, en función de esto, nosotros podemos tomar decisiones clínicas. Este paciente está en un sitio que no tiene que estar y ponemos la farmacología o tomamos las medidas que tenemos que tomar para volver a llevarlo hacia el parasimpático. Nuestro trabajo básicamente es llevar al paciente al parasimpático. ¿Cuándo tiene que estar en el parasimpático? Cuando tiene que estar en el simpático por otras circunstancias urgentes o emergentes, pues que esté en el simpático el tiempo que tenga que estar, y cuando se retire la amenaça, ràpidament tratar de volver al parasimpàtic.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb la doctora Verònica Gamalero i el doctor Miquel Samarra estem parlant del nervi vaga, d'activar el nervi vaga.
Sachin Patel, allà on envies flux, envies funció.
Explica l'autor del llibre pel qual ens hem basat per fer el programa d'avui, Activar el nervio vago. Documenta't, aprèn a gestionar els teus estressors i intenta esbrinar què et va portar a un estat estressat. El doctor Samarra faria seva aquesta expressió, és a dir, quan parlem d'estils de vida, que és analitzar també què ens ha dut fins aquí, no?
Totalment. Si no anem a l'origen, a les causes, tractar només les conseqüències és una cosa simptomàtica. I aquest és el drama del nostre sistema mèdic, que normalment tracta molt bé els símptomes, els signes, però no va al món de les causes. I anant al món de les causes, aleshores, hi ha una cosa meravellosa que passa, que és que tu empoderes el pacient. Perquè el pacient, quan arriba allà, és un element al qual tu li prescrius coses. I ell fa això, i aquesta dimensió tan desigual entre...
Passiva, també. Eh?
Sí, el pacient passiu, i el metge és el que sap. No és així, és això. Aquesta dinàmica no és real. El real és que tu retroalimentes de tot i hi ha un moment en què es perd la dimensió metge-pacient tal com està establerta. El qual vol dir que tu estàs captant la necessitat del pacient i tu li estàs recomanant el que necessita per ell, precisament. Llavors tenim moltes eines i és indicar-li l'eina correcta, la que a ell li va bé. No totes les eines van bé, però a ell aquesta li va perfecta. Un li agrada més l'esport, l'altre la respiració, la meditació. Vull dir, tenim moltes coses a l'abast, però l'has d'empoderar. O sigui, ell ha de veure que és corresponsable de la seva evolució.
Però vostè, que treballa també, treballa amb tota mena de pacients, el doctor Samarra, però també especialment amb esportistes, no sé fins a quin punt un esportista ho té més fàcil a l'hora d'activar el seu nervi vaga i el sistema parasimpàtic.
Bé, ho té més fàcil perquè en si mateix l'activitat ja et porta aquí, no? És a dir, quan és esportista, bueno, jo aquí seré puntillós, perquè jo diferencio esport d'exercici físic. Un esportista té els mateixos problemes que una persona estressada, perquè si estàs competint, aleshores els beneficis de l'exercici físic no són tants, no? És a dir, que hi havia un metge que coneixia que ens explicava a l'especialitat, deia que l'esport no és sa, des d'aquesta perspectiva. L'exercici físic, sí. Per tant, l'exercici físic, una persona que exercici físic habitualment, doncs està fomentant tot això. És a dir, que està fomentant també a nivell de neurotransmissors, no? Les beta-endorfines, no hem parlat de neurotransmissors perquè no dona, per tant, del GABA, de l'acetilcolina, que són tots aquests que estan relacionats amb deprimir, en el bon sentit, disminuir l'activitat del sistema nerviós i, per tant, facilitar l'estat parasimpaticotònic, que a través de la nervi vaga arriba després al sistema digestiu, els pulmons, el cor i tot el que això implica.
Bé, hem parlat de la importància de la respiració, no? la primera ordre d'importància, però també hem parlat del fet de cantar, de ballar, però i de la meditació. Ens en pot explicar més coses la doctora Gamalero?
Bueno, la meditación, esto lo voy a hablar desde un plano muy personal, porque es algo que realizo habitualmente y para mí ha sido un cambio total de estilo de vida. La meditación nos permite crear este espacio precisamente entre la acción y la reacción. Generar este espacio es lo que nos permite elegir cómo vamos a reaccionar, qué sistema vamos a activar. ¿Vamos a activar el simpático o vamos a activar el parasimpático? También podemos elegir activar el simpático si la situación lo demanda, pero poder elegir. El problema es que el ritmo de vida que llevamos habitualmente, donde todo es tan rápido, donde todo es consumo, es conexión, es redes sociales, no nos permite tomar ese tiempo y esa pausa. No nos permite pararnos a ver cómo estamos y cómo nos sentimos. Y en el momento que podemos parar y disociarnos de lo que estamos haciendo y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Noto que respiro rápido, noto que tengo la frecuencia cardíaca aumentada. Pues en ese momento uno tiene, pasan los reflejos que son automáticos, se vuelven voluntarios. Hay un cambio ahí. Y en ese momento es, yo creo que la meditación es una de las herramientas que nos da y que nos permite hacer. Darnos cuenta y poder desautomatizar determinadas cosas y convertirlo en voluntario y ser uno realmente más dueño de lo que le pasa.
¿Doctor?
Sí, sí, ella està dient una cosa que és molt clara, que és que quina és la teva resposta? Ets reactiu o ets actiu? Per tant, la reactivitat sempre és una falta de control del sistema del còrtex prefrontal respecte al sistema límbic que controla les emocions, sí? Amígdala cerebral, l'hipocamp, és a dir, hi ha unes estructures al cervell que són les que estan els tàlams, els que estan gestionant tot el tema emocional, però hi ha algú que està controlant això, i aleshores la meditació porta aquest control del còrtex prefrontal, que és el director d'orquestra. Si el director d'orquestra està absent, això és una disbauxa.
Sí. Sí, el que passa és que hi ha molt tipus de meditació, hi ha persones que poden fer una estoneta de meditació al matí o al vespre, però que continuen allà anant durant la resta del dia accelerades. Què els recomanarien, també, no? Pensant en les persones que ho han intentat, que han fet meditacions i que no els ha acabat de funcionar. Hi ha moltes persones que sí, hi ha molta evidència científica que dona suport a la meditació, però també hi ha persones als quals no els ha funcionat.
Yo sinceramente creo que el yoga y la meditación le llega a todo el mundo en el momento que le toque. Y probablemente la gente que dice que la meditación o el yoga no es para ellos, es precisamente para quienes más está a ellos. Solo es encontrar el momento y encontrar la conexión. Hay que tener un momento como de sensibilidad a esto y de predisposición. Pero todo, yo diré que no dejen de intentarlo, que en algún momento ese clic vendrá y se podrán beneficiar.
Sí, ¿usted como metgessa la prescriuría la meditación?
Totalmente,
sí.
Totalmente, sin ápice de duda. A los pacientes, a la familia de los pacientes, a los médicos tratantes, a todos, sin duda. Sí. Funcionaríamos todos de manera mucho más armónica.
El doctor Samarra, diu el Dalai Lama, va dir una de les seves frases cèlebres, que amb la pràctica de la meditació, amb una generació hauríem acabat amb les guerres al món.
No? Sí.
Sens dubte. El que diu la Verònica és exactament així. El que passa és que jo ho atenc molt a la situació, és a dir, el pacient que no mostra un interès, tampoc hi ha una prescripció. Sí? Quan la persona mostra un interès i jo rebo una demanda, aleshores però m'ajusto a la seva demanda i, per exemple, jo el que faig a la consulta, doncs si ell no sap, no té ni idea, començo per una cosa molt senzilla, aprofiteu la tecnologia, el telèfon mòbil, i fem allà una meditació molt senzilla que ell pugui gravar i la pugui reproduir, sí? O sigui, fem allà in situ, fem una gravació perquè la tecnologia ens ho permet. Aleshores, això ho fa cada dia. Començo sempre per el més bàsic, que és respirar i visualitzar alguna cosa molt senzilla, de tal manera que la persona tingui aquesta percepció de subjectivitat, és a dir, hi ha un moviment introspectiu, perquè amb la meditació el que fas és buscar aquest espai interior al qual no estem educats. Nosaltres estem educats, la ment i els sentits estan educats per explorar fora, però no està educada per explorar dins. Aleshores, aquest és un exercici que s'hauria de començar, a partir dels 7 anys s'hauria de començar a ensenyar. No als 50, no, als 7 anys. És quan els nens estan ja, han explorat el món extern, amb la ment i els sentits, i estan més receptius, perquè les edats més importants per treballar en aquest sentit és entre els 7 i els 21 anys. 7 a 14, 14 a 21, t'estàs jugant l'evolució de la societat, sí? Perquè el que facis després dels 21 costa més, ja no dic a partir dels 50 i 60. Per tant, és una qüestió que es va extenent i jo ho faig sempre des del respecte del que la persona doncs, m'està sol·licitant. Si la persona té interès, jo l'explico. Si no té interès, doncs no l'explico perquè estic d'acord amb ella, no és el seu moment. Si no és el seu moment, no treu res que jo li ensenyi. Hi ha un síndrome, vull comentar-ho, que és una síndrome de la persona que ha experimentat la meditació. Ens passa amb els metges. Dic una amiga meva, molt amiga meva de la carrera, que quan va trobar aquest món es va com sentir doncs fantàstica i exultant, i aleshores anava pel món i tota la seva família tractant d'explicar-los i què havien de fer, és que se la miraven dient, clar, però nosaltres no t'hem demanat això. Llavors, hi ha una frustració del terapeuta que vol tractar d'ajudar, però és clar, la persona no es deixa ajudar, per tant retorna al teu lloc i el teu entusiasme doncs, que es pugui compartir amb persones que tenen aquest interès, no? És a dir, sempre hi ha un interès previ i a partir d'aquí tu pots instruir. Començant per coses senzilles.
I además hay también, para añadir sobre la meditación, que hay como una especie de romantización o un concepto teórico que se tiene, ¿qué es la meditación, no? Porque pensamos que sentarnos en posición de Buda y dejar la mente en blanco. Y es imposible, es imposible. Realmente la meditación, o al menos para mí, es el ejercicio de volver. No es ir a un sitio, sino que cuando vienen los pensamientos, cuando viene la idea, cuando empezamos a tener estas ideas disruptivas, pues en ese momento es simplemente volver. Y eso es suficiente. Eso ya genera cambios, eso ya genera bienestar. Y esto hace que cuando nos enfrentamos en el día a día con las diferentes situaciones, darnos cuenta y poder volver. Y desde ese sitio es donde elegimos cómo reaccionamos.
Sí, imagino que vostè deu practicar en primera persona, Verónica, o tu deus practicar en primera persona, sí. Deus predicar amb l'exemple a la mesura del que pots durant les guàrdies.
Lo intento. Precisamente es una de las cosas que me ha llevado
repte,
a necesitar más la meditación. Sí, sí, sin duda, sí.
Joseph Pilates. Respirar és el primer acte de la vida i l'últim. La nostra vida depèn d'això. I tenint en compte que no podem viure sense respirar, és tràgicament deplorable contemplar els milions i milions de persones que no aconsegueixen dominar l'art de respirar correctament.
Per respirar bé, segons l'autor d'aquest llibre, Activar el nervio vago, asseu-te recte sense recolzar l'esquena contra res, diu ell, exhala totalment per expulsar tot l'aire dels teus pulmons, recolza la mà dreta sobre el pit i l'esquerra sobre la panxa, just sobre el melic. Respira profundament pel nas de 5 a 7 segons, deixant que s'expandeixi només la teva panxa, sentint que només es mou la teva mà esquerra. Aguanta la respiració entre 2 i 3 segons. Exhala per la boca de 6 a 8 segons, tot deixant que la teva panxa es contregui, sentint que només es mou la mà esquerra. Aguanta la respiració sense deixar que entri l'aire en els pulmons de 2 a 3 segons. I repeteix aquests passos tantes vegades com et resulti còmode. Aquí hi ha mil escoles, mil maneres, i de vegades ens ho fem molt complicat, això de respirar bé. Jo crec que tot plegat és més senzill, oi, doctor Samarra?
Sí, ens compliquem molt. L'ésser humà és l'ésser que és capaç de complicar-se la vida com cap
algo
altre.
Algo tan simple com respirar lo podemos complicar.
Exacte.
Sí, sí. De fet, ho fem. És a dir,
i a més, d'alguna manera, som respirats.
Sí, sí. La idea és simplificar tot això que s'ha exposat, Gaspar, és fantàstic, però per una persona que no ha fet mai aquest exercici li has de simplificar molt més, perquè si no, diguéssim, això intel·lectualment els treu de l'experiència, perquè ara no sé què, aleshores representa que ens passa el de sempre, que el dit que assenyala el sol et quedes mirant el dit i no veus el sol, que és el que tracta d'assenyalar-te el dit. Per tant, jo ho faig molt senzill, seu allà i només li dic: observa la respiració, o sigui, observa, només observa, observa, perquè al moment que tu observes la respiració com un testimoni, automàticament la respiració aquieta, o sigui, baixa la seva freqüència, només per observar-la, és un miracle el que passa, però ho has de fer repetidament, i aquest és el primer exercici bàsic, i després el portes a que sigui conscient de la inspiració, que sigui conscient d'una curta pausa inspiratòria, perquè la respiració són quatre temps, o sigui, inspires, pausa inspiratòria, expires i pausa expiratòria, de manera que aquests quatre temps tu els pots observar conscientment i en la mesura que ho fas, automàticament estàs doncs ja entrant en el ritme respiratori que vols, baixes la freqüència,
només observant, la respiració durant molta estona o...
Jo diria, començo per 10-12 minuts que observin l'experiència.
10 minutets observar la respiració i ja hi haurà un canvi.
Ja observes, ja estàs amb una... I si no, et donaràs compte del quantitat de soroll que tens al teu cap, és a dir, clar, en qualsevol cas... És una experiència, el que m'importa és l'experiència, no la teoria, perquè llibres sobre respiració i tècniques n'hi ha 14.000, però de la mateixa manera tenim moltíssimes altres coneixements que ens permetrien tenir un planeta com un paradís, però això no
exacte,
és així.
Tenim els coneixements,
per tant, però... què passa? Tenim 100% de coneixement, apliquem 0,5.
Clar.
Anant bé.
I en la respiració, pel que fa a la respiració, no l'hem de forçar,
No. No, és observar-la d'entrada, perquè després hi ha tota una dinàmica de pranayama, és a dir, tu després, si tens interès, doncs pots aprofundir en tècniques pròpiament, tècniques respiratòries, no? Però ara mateix es tracta només que la població respiri conscientment, només això, sisplau.
Sí. I abans citàvem els mantres, parlant del nervi vaga i els mantres, el doctor Samarra, alguna aportació que ens pugui fer vostè que hi entén de mantres?
Bé, jo no complicaria la vida tampoc, pots fer el mantra Om ben fet, I el mantra OM ben fet, que el puguis alinear en el que seria la columna, tot el sistema cerebroespinal, no? Com si veiessis el cap i la columna il·luminats amb color daurat, per exemple, i fent un mantra OM, ja seria fantàstic. N'hi hauria prou amb això. Sentir aquesta vibració en aquest sistema cerebroespinal, que és on resideix la consciència de l'individu, ja està. Després pots fer mil mantres més i podem fer un curs. Però si comences per coses molt sofisticades, la gent no s'enganxa a això.
Sí, no sé si la doctora Gamalero vol fer alguna cosa que ens estiguem deixant sobre el nervi vaga.
No, la verdad creo que hemos comentado un poco todos los tópicos sobre cómo activarlo, la respiración, las vibraciones y demás. Yo respecto a los mantras, añadir, no utilizo especialmente mantras, pero sí que a veces me encuentro que cuando estoy bastante agitada intento y veo que me estoy yendo, pues no utilizo un mantra, digo dentro, fuera, dentro, fuera. Ya es mi mantra, pues ya sirve para traerme cualquier cosa que sirva para anclarnos en la respiración es más que suficiente. Y estoy totalmente de acuerdo que no hay que empezar modificando la respiración, sino que hay que simplemente observarlo, porque esto nos conecta con cómo estamos y cómo nos sentimos.
Hi ha un mantra silenciós que va d'acord amb la respiració, jo vull compartir-lo. És silenciós perquè és mental, no? I és el següent. A l'inspirar, escoltes dintre teu so, so, i quan expires, ham. Llavors fas so, a l'inspirar, ham. So, i vas entrant en la respiració amb aquest mantra. És molt poderós, justament perquè és un mantra silenciós i perquè et connecta amb la teva consciència i la consciència més enllà de la consciència individual. Aleshores, és molt potent si es pot treballar regularment amb la respiració. Per tant, estàs en silenci i tu fas so, ham, so, ham. I així és. Sí. I això perquè la gent que tingui interès pugui practicar.
Moltes gràcies, doctor Samarra. Ha fet referència a la consciència i la consciència individual? Com, sí, estaria bé, no?
La consciència individual es diu ànima, també.
Molt bé.
Perquè sembla un terme religiós, però no.
Molt bé. Llavors n'hi ha una que no és individual?
Hi ha una consciència universal, que és la que tot ho engloba. Es diu l'esperit.
Però no està demostrada científicament.
No sé, el doctor Manel Sanz explica coses. Últimament el doctor Manel Sanz...
Ha estat aquí, ara és una celebritat, el doctor Manel Sanz. Ha estat aquí, sí.
Era el meu profe de pràctiques quan jo estudiava.
Ah, sí?
Sí, coincidia ell quan ella treballava a la cirurgia a l'Hospital de Bellvitge.
Sí, està fent molta feina de divulgació. Sí. Diu que la fa ara aquesta feina de divulgació, que no la va fer en aquella època perquè diu que si ho hagués fet en aquella època hauria perjudicat l'equip.
Bueno, és clar, aquestes coses doncs tenen un preu. I jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer el doctor Pim Van Lommel quan el va portar la doctora Luján Comas, sí. I bueno, ella explicava la seva experiència, com va fer aquest llibre de les experiències properes a la mort. No va ser gens fàcil, perquè és clar.
Estem parlant de moltes resistències, com a cardiòleg.
L'establishment, sí. Això que és un llibre impecable i metodològicament molt ben fet, perquè els llibres que s'havien fet abans no tenien aquesta metodologia i ell realment va ser molt acurat, no? Però tot i així.
Està bé, jo suposo que ho esteu notant, no? Una obertura molt gran en els últims anys, en tots els nivells.
Bé, el que ve és un canvi planetari i també aquí. O sigui, els canvis no són només en la medicina, són canvis en tots els àmbits de la vida.
I són a fi de bé? Ja no
sempre, a fi de bé, sempre.
Sí.
Sí, si ens resistim, patirem menys. Si ens resistim, patirem més. Si no ens resistim, patirem menys. És entrar en aquest canvi i fluir amb el canvi i el que hagi de ser. Però els canvis són a tots els àmbits, sí.
Això està escrit en algun lloc? És a dir, cap on poden anar aquests canvis o no?
Bé, hi ha molta gent que en parla. No totes les fonts són fiables, però sí, jo les que tinc ho són.
Molt bé, doncs ens n'alegrem. És tota una tranquil·litat, saber-ho. Avui a l'Ofici de Viure, la doctora Verònica Gamalero, metge anestesiòloga de l'Hospital Partaulí de Sabadell, i el doctor Samarra, metge de Medicina General, especialista en Medicina de l'Esport, fa més de 20 anys que exerceix la medicina integrativa. Senyora, senyor, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, a l'Ofici de Viure.